divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Avui el divan viatja a la Casa del Teatre, al Teatre Nacional de Catalunya. Aquí el públic, després d'aplaudir dempeus una llarga estona, viu i reviu l'emoció de veure en escena uns grans actors i una gran obra que parla de nosaltres, de les persones, de la salut, de la bogeria, de la por, de l'amor, de la llibertat i sobretot de l'abús de poder i la repressió de l'Espanya grisa del franquisme. La Madre de Frankenstein, basada en un text d'una gran autora, Almudena Grandes.
En los 50 los demócratas españoles no tenían ninguna esperanza. Ya sabían que esto no iba a venir nadie de fuera a arreglarlo. Yo cuento esos años desde el margen del margen. Un manicomio de mujeres. Primero mujeres y luego enfermas mentales. O sea, las personas que no importaban a nadie.
4 hores de teatre pur que conmou. I al final, quan els actors i les actrius saluden alhora, en un moviment alentit i idèntic per a tots, el públic s'alça ràpid per aplaudir, dempeus, dèiem, una llarga estona. Us recomanem i molt que aneu a veure i a vibrar i a viure amb la Madre de Frankenstein.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. Diumenges a partir de les 9 de la nit.
Doctor Germán Velázquez Martín. Com està, doctor? Benvingut al divan.
Ben trobada. Molt bé. Molt bé, encantat de ser aquí, amb tu.
Aquí, entre col·legues, eh? Que vostè és psiquiatre, eh? El seu personatge és de psiquiatre.
Sí, en la ficció ho soc, sí.
Ho és. Pablo Derqui, benvingut.
Ben trobada.
Què se sent de posar-se en la pell d'un psiquiatre que estima les persones tant i tant i que es commou per elles?
Bé, de fet, és un personatge molt agraït, t'he de dir, sí. És un personatge que, sí, és bàsicament amor. És algú que entén molt la seva feina, la psiquiatria, però des del punt de vista de l'empatia i de cuidar les persones. I ja des d'un punt de vista més personal, la mira. Habitualment em donen personatges més torturats. I aquest és tot el contrari. Llavors és, mira, un altre color i una altra faceta de la professió, no?, que em permet transitar.
I tocar l'ànima. Ens toca l'ànima als espectadors, eh? Les espectadores, sí. Però molt ens la toca, eh? Sí. Entra dintre, no?
Sí, és una cosa maca que fa l'Almudena Grandes amb el llibre, que ella agafa aquest cas de l'Aurora Rodríguez Carballeira, que és un cas real, i al voltant d'ella vertebra tota una ficció amb referents reals i altres ficticis. En el cas del Germán, el maco del personatge és que té una relació emocional amb l'Aurora Rodríguez Carballeira, perquè la va conèixer de petit, i és qui li va encendre la vocació, la voluntat de ser psiquiatre pel seu pare. I llavors sí que té una relació emocional, i llavors sí, tot el que ell parla des d'aquesta emoció, no tant des del psiquiatre científic, sinó des de la relació emocional que té cap a aquest personatge i la resta de persones que l'envolten, perquè ell és així.
El metge ha vingut de Suïssa. Com és que ha anat i ha vingut i ha tornat? Què ha passat?
Clar, ell se'n va quan el seu pare, doncs, el comença a perseguir perquè era republicà, i el seu pare el fa marxar a Suïssa perquè es formi, sobretot perquè marxi d'allà, perquè no tenia futur, i sabia que ell, el propi pare, tampoc el tenia. A més, estava malalt terminal, el pare. I s'educa i creix i es fa psiquiatre a Suïssa. I després torna perquè, bé, ell és una de les persones que més controla un nou fàrmac que acaba d'aparèixer, que és la clorpromazina, que està donant molt bons resultats amb els mals mentals, esquizofrènics, i el ve a buscar un antic alumne del seu pare, el ve a buscar perquè apliqui la nova medicació a Espanya, i ell troba aquesta Aurora Rodríguez amb qui té aquest vincle emocional, i llavors aquest vincle emocional fa que entenguis perquè ell es queda a Espanya, a una Espanya grisa que ningú vol tornar, però ell té, doncs, aquesta relació d'amor cap a aquesta persona, i sobretot, doncs, no sé, és la seva família, evidentment, també, que retroba.
La Blanca Portillo està genial. L'adaptació de l'Anna Maria Enricart, que ara amb els companys recordàvem que tants anys ha estat també aquí a Catalunya Ràdio, també és allò tan sòbria, tan essencial, amb el sentit que només toca les essències, i amb l'essència ens commou molt més, que quan us veia en l'escenari amunt i avall, movent-vos a ritme, pensava, uf, com ha de ser, no?, construir un personatge amb tan poques coses, amb tan poc mobiliari, que per tant imagino que ha de ser com molt més sentit, viscut, no?
El que importa, sí, és el que diem i el que sentim, no? No tant on estem ni com signifiquem l'espai, perquè una de les coses, una de les bones tries, em sembla, de l'Anna Maria i tant de la Carme Portaccioli també i l'Anna Maria Ricard, és essencialitzar la novel·la i que tot es diu, tot es viu i es diu, no és que estiguis veient el gran decorat. I jo crec que això és intel·ligent perquè fa viatjar més el cap de l'espectador i el fa treballar. I llavors t'impliques més en la història.
I com entén l'amor el nostre psiquiatre, doctor? A veure, què?
Com entén l'amor?
L'amor, que surt de moltes maneres diverses,
sí,
eh?
Sí, surt de moltes maneres diverses, sí.
Sí?
Ell, sí, és veritat. De fet, primer té es troba una primera persona, la pastora, que és algú de qui s'enamora, perquè és algú molt, molt particular, una dona, com diu ella, lliure, que es creu fora de aquesta presó moral que era el franquisme en aquell moment. Ella és la vídua d'un anarquista que es va suïcidar i està perseguida, bueno, va estar perseguida per la policia, però l'han deixat de banda, i ella fa la vida i diu que està fora de... Però és una dona que està amargada, que està trista, que està deprimida, i és un primer encontre del Germán amb aquesta realitat de les dones en aquell moment, que per molt que diguin que estaven o se sentien lliures o que no creien res, o compregaven o estaven reprimides o deprimides.
I és bona aquesta idea, o reprimides o deprimides.
Sí, o reprimides o deprimides, exacte. No eren lliures. I per molt que digués la pastora, no era lliure. Es troba aquesta primera. I després coneix una altra manera també d'amor. Sí, és un viatge sentimental del
nostre psiquiatre.
Del Germán, sí.
Sí, sí, doctor, sí.
Sí, i llavors descobreix l'amor incondicional aquest, que és només altruisme, no?, que és amb la Maria Castejón.
La Maria Castejón.
Que per amor li diu que se'n vagi, perquè veu que no té altra sortida, perquè l'única sortida que pot tenir és marxar d'Espanya, perquè si no està condemnada a un futur negre, i l'ajuda a marxar, tot i estimar-la, tot i estar enamorat d'ella, pel seu bé li diu que se'n vagi. I això és amor, també.
A més, hi ha la classe social, aquesta noia que era la filla del jardiner,
clar,
del manicomi, no?
La neta.
La neta, perdó, que de cap de les maneres podia ser la parella d'un psiquiatre.
Clar, clar. En aquella època, no. Estava molt mal vist, això. No. O sigui, casar-te, no. Això ho diu el Eduardo Méndez, el company del Germán, li diu, que també és un homosexual reprimit, pobre, ell diu, aquí los médicos no se casan con las auxiliares de enfermería, aquí se acuestan con ellas y se arruinan la vida.
Las iniciativas diplomáticas de los republicanos no cesaron y todas fracasaron porque efectivamente a los aliados después de 1945 les caía mejor Franco, les gustaba más Franco que los demócratas españoles. Eso es lo que convierte a España en un país anómalo después de 1945, y esa es la gran tragedia de los republicanos y de este país.
Sentim l'Almudena Grandes, recordo com la Carme Portaccioli, a poc d'haver mort la gran escriptora, tenia el desig de fer una gran obra, que primer l'ha fet a Madrid i ara la veiem aquí. Hi ha un punt en què, o en diversos moments, que jo crec que se'ns fa evident que una cosa és guanyar la guerra i l'altra és haver-la perdut. I que la situació d'haver guanyat la guerra o d'haver-la perdut no només, diríem, té efectes en l'Espanya del 50, jo diria que té efectes en l'Espanya d'ara, en l'Espanya del segle XXI. No sé si això ho has rumiat, com ho heu viscut en la interpretació?
Sí, i tant. Sí, hi ha coses que ressonen moltíssim. Bé, sí, clar, si entenem que en aquest país la dictadura no, vull dir, no s'ha fet un repàs, no s'han retit comptes de res, i aquest senyor va morir-se al llit tranquil·lament i després s'han intentat evolucionar, però no s'ha depurat el que s'hauria de depurar, no s'ha fet un examen moral de tot el que va suposar tot allò. I encara s'arrossega moltes coses. per exemple, el fet d'apropiar-se més o menys les banderes o el nacionalisme, avui en dia encara és una arma, això. Hi ha espanyols de primera i de segona, hi ha catalans de primera i de segona, o de tercera, o de... Bueno, no sé, aquesta és la meva opinió, em diran de tot, suposo, però jo penso així, i aquí som, en un país lliure, no? I aquesta apropiació dels sentiments patriòtics, jo trobo que és conseqüència d'aquesta guerra que no hem solucionat. Espanya o Catalunya és de tots, i és un sentiment molt personal, que no li has d'inculcar o retreure a ningú. Això és algo molt propi personal, i jo crec que això hauríem de fer-ho tots, i ensenyar a fer-ho a tots, que aquest sentiment patri és algo que tens tu a dins i que el sents com vulguis. Això ho diu molt el Modena a la novel·la. I jo crec que això és Espanya dels 50, però en aquesta Espanya dels 20, del 23, però 24 quasi, ja hi és encara. Molt, 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 molt.
Ja. Què serien els espanyols de primera? Quins serien els de segona?
Bueno, no sé, però jo veig molt... Mira, ara amb això de l'amnistia, tal i qual, a Madrid, estàvem fent a Madrid la funció, sí. I vaig al·lucinar amb les manifestacions, que hi ha gent que va amb la bandera dient que és més espanyol que els altres, perquè els altres estan trencant. No ho sé. És com que no s'accepta la democràcia. Com pot no acceptar-se la democràcia? No entra al cap d'algú que hi hagi una majoria que pensi diferent. I si no pot ser, és que no són espanyols. És que no són, no mereixen.
No mereixen ser reconeguts com espanyols, ja. O no són bons espanyols.
I això és una conseqüència d'un cainisme, no?, que ve, suposo, d'aquesta guerra no resolta que encara tenim al cap.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
I Pablo Derqui, que és el psiquiatre del manicomi que veiem a La Madre de Frankenstein, ara al Nacional, per a l'audiència del divan de Catalunya Ràdio, ens explica qui hi ha ingressat.
Walter Friedli, 47 años. Había ingresado en la clínica psiquiátrica Waldau a los 19. Cuando lo conocí, apenas me miró. No le interesaba yo, no le interesaba nada. No le interesaba nadie. Pasaba la mayor parte del día sumido en una apatía casi absoluta. Pero por las tardes, la hora de la merienda era la hora de su cita con los monstruos. Entonces sí hablaba. Walter Friedli era esquizofrénico y tenía alucinaciones acústicas, oía voces. Todas las tardes se peleaba con su madre, que había fallecido de un ataque cardíaco antes de que él cumpliera 3 años, pero le culpaba de haberla asesinado. Había otras voces y todas le perseguían con la misma saña, todas le acosaban, le insultaban, le atormentaban. Cada domingo su hermana mayor, Marie-Augustine, venía a visitar a Walter. A veces Marie-Augustine le hablaba de la madre de ambos, le contaba que había sido una mujer muy buena, cariñosa, que le había querido mucho. Algunos domingos Walter guardaba silencio y parecía interesarse en lo que oía. Pero entonces era peor. Entonces la pegaba, la empujaba, la tiraba al suelo. Marie-Augustine se levantaba, se arreglaba la ropa, iba un momento al baño y volvía a su lado.
Salut mental. Com Pablo Derqui, aquest paper d'aquest superpsiquiatre que... Més enllà de l'Aurora Rodríguez Carballeira, del personatge i la Blanca Porquillo, és l'eix de l'obra. Com t'ha fet reviure, pensar en què és tot això de la salut mental, què és estar sa, què és estar boig, què és tenir por, què és tenir al·lucinacions?
Valoro la salut mental. És molt important per tothom, per mi mateix. En aquesta feina, en aquest ofici també, que ens posem molt a prova moltes vegades, bueno, contínuament, de fet...
Cada dia, sí.
Cada dia, tu ets el principal jutge i a vegades enemic. I estar bé és importantíssim, perquè si no, no pots fer bé la feina. Llavors, és una cosa que jo sempre he valorat, la salut mental.
Està bé emocionalment,
sí,
també.
Sí. I trobes les teves maneres per aconseguir els teus moments de de meditació, per exemple. A mi nedar, per exemple, m'agrada molt.
Cada dia nedes.
Sí, perquè, sí, perquè em relaxa molt.
Totes les piscines d'Espanya, et saps?
Les conec totes, sí. Municipals, sí.
Les municipals, sí.
Però és perquè...
Et trobes a tu al respirar.
Exacte, perquè et relaxa. És una manera de compassar la respiració, no per matxacar-se físicament, no, simplement respirar durant 20 minuts. És com qui fa meditació el mateix. I doncs això et fa estar més tranquil i tens els mateixos problemes, però t'importen molt menys.
I les pors? Com ho fas per gestionar les pors, Pablo Derqui?
Sí que tens por, però no sé per què hi ha una... una inconsciència temerària, que em cuida també. No, sí, no. Sí, el fet en aquesta feina t'hi has de posar moltes vegades per saber que es pot fer. Quan coses que no ho estàs del tot segur, és un al·licient, perquè si no repetiria sempre el mateix. O sigui, seré capaç de fer això? Jo he estat mes i mig, quasi 2 mesos, assajant-ho, tancadets entre amics, per després presentar-ho davant de 800 persones, però abans he estat molt de temps preparant-ho.
I és que un mes i mig em sembla molt poc.
És molt poc, sí. Sí, l'altre dia em vaig quedar en blanc.
L'acció dilueix la por?
Sí, el moviment.
El moviment, és sí. A dir, si camines mentrestant,
sí,
no?
Sí. És a dir, seré capaç de fer-ho i ja t'hi has posat, ja estàs fent-ho.
En el moment en què ho seré capaç, però t'empenys...
I de cop apareix, mentre estàs allà, apareixen realitats que ni t'imaginaves, molt plens de cert control allà i de gaudi. Dius, com pot ser? Si
disfrutes cada vegada que representes l'obra?
Si no, no pots fer-ho. Si no, no, és que si no és...
Llavors, tu per què ets actor? A veure, confessa'ns-ho. Per què? Per disfrutar?
Home, he trobat un gaudi que no conec en una altra professió que, i l'estic disfrutant, cert, no l'he trobat enlloc més. I més en teatre que en cine o tele, perquè és bastant més poc agraït l'audiovisual. Però francament no ho sé, jo de petit vaig estudiar una carrera de lletres, no anava... Però sempre és cert que durant la carrera estava en escenaris perquè cantava en grups de música.
Sí.
Però perquè, jo què sé, era més llançat, era més xapalante.
Sí.
I quan vaig acabar la carrera, companys... Jo havia fet teatre a l'escola, però ho tenia com un record així... Companys meus es van presentar a l'Institut del Teatre i jo vaig dir, mira...
Mira que bé.
Per què no ho provo?
I què?
Vaig entrar. Vaig dir com, perdó...
I aquí, van agafar.
Sí. I vaig dir, aquí he enganyat jo, com ho he fet? I vaig trobar un lloc com que encaixava de manera natural i que les meves inquietuds i necessitats compaginaven amb les exigències que em demanaven. O sigui, no em va resultar estrany ni dificultós fer la carrera d'art dramàtic.
I a casa, que no tenien res a veure amb el teatre,
no,
el pare i la mare?
No, res a veure. Com que no ho saben...
Químic, no?
Un pare és químic i la
mare infermera, no?
Sí,
res a veure.
He informat molt. Sí.
Bueno, ens pertoca, eh? Aquí Matías Salom al guió, aprofito per dir. També Josep Lluís Santí Sol al muntatge, Martí Cuny ara a les gravacions i Arlet Rodríguez a la coordinació i a la producció. Sí, m'ho sé una mica, sí. I penses, uau, i un dia...
I els seus pares, te'l saps, també.
Avui som al divan amb en Pablo Derqui, que és el nostre doctor Germán Velázquez Martín, a l'obra La madre de Frankenstein, basada en una novel·la d'Almudena Grandes.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio, 15a temporada. The screen door slams,
Mary's dress waves. Ens has triat Bruce Springsteen, per què?
Quina cançó és aquesta?
Per què?
Preciosa, no sé. Jo aquesta cançó la trobo... Bo, perquè aquesta cançó m'ha acompanyat des de petit i m'emociona cada vegada que l'escolto. És això, un cant a l'amor... Bueno, moltes de les cançons que he triat... Ho he estat pensant, mira, esto té com una mena de lligam. És l'amor prosaic. És un amor que dius, bueno... Aquestes són gent que viuen, que no tenen gaire futur, però estan enamorats. I diu, vine, posa el cotxe amb mi i fugim d'aquí.
No,
no sóc un heroi, no puc oferir-te res, però vine amb mi, que estarem junts. I se'n van això, el camí del tro, Thunder Road. Però és això, és aquest amor desacralitzat que m'agrada molt. I és el trobo més maco, encara. Wake from your sleep. Uau. The drying of your tears today we escape. Aquest èxit de Music for a Film de Radiohead, per què t'agrada? Perquè és emocionantíssima. És una cançó que també que té una evolució brutal i és catàrtica. I perquè és un grup increïble. Aquesta cançó emociona, és que te recomano que la sentis un dia tranquil·lament, amb els ulls tancats, i és com... t'ensufla, no sé, és total, és molt, molt forta, no sé. M'emociona.
Pablo Derqui i Tom Waits. Operator, number please. It's been so many years. She remembered my old voice.
while I fight the tears. Hello, hello, there is this Martha, this is old Tom Frost.
Ens esculls, Pablo Derqui, peces musicals que també tenen un gran component que toca el cor.
Sí, té un dramatisme així molt potent. Jo estava pensant, mira, això és una obra de teatre, per exemple, ara estava escoltant.
Sí.
Aquesta cançó és preciosa. Ja el plantejament és Tom Waits, Tom Frost, es fa dir, que old Tom Frost, que està trucant a Marta. Per favor, operadora, primer, hi ha un element pel mig que, de fredor. Vull dir, no parla amb la Marta, parla amb l'operadora. Sisplau, pot posar-me amb aquesta senyora, que no sé si se'n recordarà de mi, soc el Tom Frost, a veure si puc contenir les llàgrimes, a veure si se'n recorda de mi, d'aquells... I llavors l'estribillo és els dies en què érem joves i no hi havia... i el futur era ara i ens estimàvem. I ja sé que ja estàs casada, que tens nens, jo també, però bueno... Sí, és aquest, sí, és aquest amor que de petit que ell intenta recuperar i és impossible. I és molt maco, molt maco.
Vaig passar per davant de casa una nit. No sé per què, per passar-hi. Hi havia llum. Va ser estrany saber que ara hi viuen uns altres. Què tal, Aitor?
Bé.
Jo no estic amb ningú.
Ja trobaràs algú, si és que el vols trobar.
No crec, no.
I ara en Pablo veu la màgia. La ràdio també té màgia.
Sí, sí.
Poc que ens ho pensaves, que diries nit i dia, del 2017. Era una sèrie, els dilluns, que s'emetia,
sí,
d'aquella que no te la perdies, jo no me la perdia, i l'explicava per ràdio l'endemà.
Sí.
A més, diríem, no, la síntesi del que passava. Mira tu, el nit i dia.
És que estava molt bé, estava
sí?
Molt bé.
René, espera. He d'anar al magatzem, i com que et ve de camí, m'hi podries acostar amb el cotxe.
D'acord.
Ostres.
És allà, vine.
Sí?
I truqui'ns per confirmar.
Això jo diria... Bueno.
A veure, mm-hmm. Què diries que és?
Jo...
On va?
No, això és temps de silenci.
Temps de silenci.
I això és, jo diria que és la primera cosa que jo he fet en la meva vida, de tele.
2002.
Sí, i crec que és la primera cosa que vaig fer a nivell professional a la televisió. I ho vaig passar fatal.
Per què, per què?
Perquè tenia uns nervis desbocats.
En Pere, i... eres en Pere Codina.
Pere Codina.
Pere Codina. Què, Pere?
Terrible. No sabia, no sabia per on, no sabia com. I a més, amb el ritme de la televisió, que és tremendo, jo estava perdut.
La calma.
Sí, és falsa, perquè tu no pots estar amb calma real, amb quatre càmeres i 25 persones al teu voltant. Però
és una calma interna, sí, de tu amb tu.
Com amb les 800 persones del teatre. Si tu vas a pensar, agafa taquicàrdia només de pensar-hi, quanta gent aquí que em mira, quants caps, quants judicis. I no, passa al contrari, amb el temps assoleixes això. Jo crec que és el més important, i això no ho tenia jo, en aquell moment estava... Però a poc a poc, a vegades jo dic, no, creu els dits, perquè a vegades les pors sobrevenen i venen i van. O sigui, no.
Que no tens pacients avui?
No, ni avui ni demà.
Què passa, Enric? No m'espantis.
Deixo la medicina.
Com que deixes la medicina? Enric, no ho pots fer, això és la teva vida.
En aquesta carta explico als meus caps tot el que va passar. He decidit acceptar la responsabilitat.
Què em vols dir amb això, que et fan fora?
No, no caldrà, sóc jo el que ho deixo.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
Em penso que som a Vent del Pla. Et veig patint.
No, sí.
Encara? Però ja havien passat uns anys, havien passat 5 anys.
Em sento molt jove, molt jovenet.
Molt jovenet?
Sí,
però dius...
ja és normal. No?
Sí, és que ho era, estava molt jovenet. Però bé. Ho dius jovenet com amb el sentit que et faltés.
Sí. No, però jo crec que per aquest personatge era idoni, en aquest sentit, no? Vull dir que era una mica el que es pretenia.
Sí.
O sigui, jo ara seria incapaç de fer allò, no?
Per què?
Perquè ja no tinc aquesta... joventut, penso. No sé.
Jo, en canvi, penso que series capaç de fer de gent, persona jove i de senyor de 80 anys.
No, però un de 20, no. Ja no puc fer-ho.
No, com que no?
De 25, no. I de 30 ja tampoc, crec. Justet.
Però què vols dir, que el personatge ha d'estar molt a prop de la teva edat?
No, però... o sigui, retrocedir en el temps a vegades... No,
és més difícil,
sí, i els productors d'entrada ja no t'escullen. Ja
això és veritat, diríem, però...
Sí.
Però podries, és que com que hauries de desaprendre.
Sí, podria, però jo dic ja, no, però no te l'ofereixen, no te l'ofereixen a castellà.
Pablo Derqui, avui al divan.
Però de quan estàs?
Doncs de 15 setmanes, una mica més de 3 mesos.
És que no se'n nota gens.
Oh, jo sí, jo m'ho noto molt.
Me n'alegro molt per tu.
Al principi estava molt espantada, no... No sabia si me'n sortiria tota sola.
Perquè misèria?
Com que sola.
Ah. Sí.
Sí, 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 sí.
Ens hem separat.
Sí, sí.
Ah. Vaja.
Amb la Laia.
Estàs bé?
La televisió és una altra història.
Sí.
No t'agrada tant.
Sí que m'agrada.
Sí, que t'agrada?
I tant.
Tant com el teatre?
És diferent. El Gaudí és diferent. És més... Jo diria que és més... poc agraïda, la televisió.
Què vol dir poc agraïda?
La teva feina és molt freda. L'has de repetir fins a la sacietat. A vegades, si tens sort, a vegades la fas molt ràpid perquè no hi ha temps. Però això fa que a vegades mecanitzis... És molt més fred. És més fred. És difícil trobar la màgia o la inspiració, no? És més complicat.
Com entrar-hi, no?
És més complicat.
Com entrar ben bé, sí, des de l'estómac, no?
Sí.
Quan jo és la 25a vegada que es repeteix aquella escena.
Això sí, tens sort, ja et dic, perquè aquí vam al ritme que tenim. També les produccions en aquest país són diferents. Suposo que els Yankees tenen molts més mesos per fer un capítol.
Sí.
I poden, doncs, això, fer-ho més, tranquil·lament, no? I nosaltres anem molt ràpides. És una sort la qualitat dels productes que fem amb el temps que fem aquí.
Janis?
Tu ets el Pere?
El meu nom de debò és Guillem.
Jo
sóc
la Ida.
Ostres.
Et fa gràcia, eh? Aquesta mena de viatge que fem avui amb el temps?
Sí, sí.
Ara som a majoria absoluta. Què recordes?
Doncs també, que anava allà super inexpert i bueno, intentant fer-ho bé. Molt perdudet.
I quines persones han estat com clau que t'hagin ajudat a la vida professional?
A veure, no sé, no sabria dir-te. Jo he après de molta gent, molts companys i companyes, i directors, directores. Estic pensant... mira, qui em va fer un gran regal dels primers, una directora i actriu i dobladora, la Marta Angelat. Uh-huh. Ella em va oferir un paper, el primer paper protagonista en teatre així important, que em va canviar bastant la vida en el teatre. Em va donar un butaca, que va ser com, ostres, aquí...
Bé, sí.
I això va ser com, oh, que fort, no m'ho creia, això. I era un paper preciós, que jo vaig disfrutar molt. Era un protagonista que sostenia la funció i alhora l'estava disfrutant molt. Va ser la primera vegada que vaig veure que podia arribar a disfrutar, fent disfrutar i disfrutar, saps?
Que bona, aquesta idea. És a dir, tu t'ho passes bé en tant que tu fas passar bé a l'altre i és com un cercle, no?, que va fent voltes.
Sí, i emoció. Era una obra complicada, incòmoda, però que amb l'emoció, saps? El primer contacte així amb l'emoció en el teatre, sí, amb la Marta.
Avui hem vingut al Teatre Nacional de Catalunya perquè volíem parlar amb el doctor, amb el doctor Germán, aquí, que fa el Pablo Derqui, i que avui és el divan.
El divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Veuades de Montserena.
Que maca.
Si vens em trobaràs ballant de puntes damunt d'aquesta roca, i tu per jo tornaràs loca. Viatjarem...
Ja t'ho diré, ha vingut avui també al divan aquest Si vens.
Que maca.
Que et recorda, que... Oh, et veig amb la cara il·luminada,
És que són
Pablo.
Precioses cançons d'aquestes que et fan vibrar. Aquesta cançó és preciosa. I també, tornant al mateix, és aquest amor pagà, aquest amor desacralitzat. I sobretot em remet als estius, a les illes, a ses illes, a l'estiu, a la joventut, a l'amor més salvatge, no?, per dir-ho d'alguna manera. I és preciosa, a més, la cançó.
Perquè, a veure, et coneixem molt, molt, molt poc en l'entorn familiar, que hem dit per sobre que el Javier i la Paca, vam dir així, els teus pares, químic i infermera, que ara que ja s'han jubilat tots dos, amb en Carlos, no?, amb el teu germà, que teniu una relació molt bona. Vas estudiar Humanitats, diada, més. Però i abans, a l'escola, quina escola era?
Al Liceu Francès vaig estudiar.
Per tant, t'ha anat superbé, també, amb les obres de francès, no?
Sí, clar.
Eres un bon estudiant?
Mitjà.
Mitjà,
sí.
Sí, i després va venir això de les Humanitats. Sí. Arran de què?
Doncs vaig acabar l'escola i no sabia què fer, no tenia ni idea, però sí, havia estudiat lletres, o sigui, havia fet lletres a l'institut, i era una carrera que acabava d'aparèixer, era nova, i vaig aprovar-la. És una mena de barreja, al segon cicle t'especialitzes, però vas veient, vas tantejant. Era com una continuació de l'escola, una mica, amb una mena de cultura general. I vaig començar, bueno, el primer i segon les vaig passar al bar de la facultat, pràcticament, quasi, no tant, però quasi, però tercer i quart ja va començar a agradar molt, i ja em vaig especialitzar en pensament i vaig disfrutar, la carrera la vaig treure bé, em va agradar.
Et va agradar. L'entorn familiar com era? Com recordes la infantesa a casa?
Doncs es jugava molt. Jo jugava a rugbi, per exemple.
Rugby, sí.
Mon pare era jugador de rugbi, sí. I als 7 anys em va apuntar també. I jo des dels 7 fins als 19 anys he estat molt en el món del rugbi, i tot el cercle i amics eren al voltant de rugbi. De fet, vaig jugar a la competició Montjuïc, que ja no existeix, o almenys el camp no hi és. I vam guanyar el campionat d'Espanya 3 vegades, inclús. Sí. I recordo molt el rugbi, sí.
El treball en equip.
Sí, sí.
Això va molt bé després per al teatre?
Sí.
Perquè com es gestionen aquí els egos?
Va, és una gran pregunta.
Oh, és que sembla que no, ja dic mitja hora, una no havia de fer-la bé.
Totes. No, és un gran tema. Es gestionen, has d'aprendre a gestionar, no només els teus, sinó els de la resta, sobretot. Quan estàs en equip, evidentment, sí, com deies... Sí, segons el nivell d'exigència que té un, doncs a vegades té l'ego doncs, més... No sé, però és més irascible o més sensible a certes coses, a vegades més intransigenta, no sé. I a vegades succeeix això, sí que els egos xoquen, però s'ha de saber, no sé, portar i negociar de la millor manera. Tu ja te n'adones també com respira cada un. Amb el temps vas veient quin tipus de persona és cadascú. I jo tinc d'això del parer de que he de que la gent a mi es relacionarà amb mi respecte a com jo actuï i jo demostri que faig la meva feina sense demanar res, sinó demostrant amb fets. Llavors les coses van assentant, però bueno, tot i així que a vegades sí que hi ha desencontres, suposo que en totes les professions hi ha, no? I les feines a vegades és bàsicament, a part de fer la teva feina, el teu ofici és negociar o lidiar amb els diferents egos que componen l'empresa de torn o el que sigui.
Llavors, esclar, a la televisió, al cinema, al teatre, sobretot al teatre, no? Els aplaudiments, i ets aquella persona admirable, t'aplaudeixen. Necessites la pantalla o l'aplaudiment per saber qui ets? Ah, vaig estic en fase de millora.
Probablement, sí.
Probablement,
suposo,
creus?
Suposo, no sé, és que no sé, et mentiria, sinó suposo que sí. Si jo em dedico a això és perquè necessito que la gent ho vegi, no? No té cap sentit, sí, no? I no només ho vegi, sinó que ho accepti i agradi. Suposo, sí.
Derqui, al divan.
Now I learned there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled.
Leonard Cohen et toca ben bé l'ànima, ens fa volar amb aquesta Aleluia, és pur esperit, pura essència. I en el teu divan què hi fa, Pablo Derqui?
És això, és religió sense cures, ni monges, ni Jesús, ni res. És el sentiment religiós de l'amor, no? I és aquest aleluia cant de l'enamorament trencat i... no sé, és això que deia, un amor... no sé com dir-ho.
Despullat.
Despullat, però és aquest sentiment religiós, però des de la humanitat més pura, no, no des de vestir res sants ni de més, sinó això, i el cant aquest és això, és un cant a l'amor, però des d'un punt de vista religiós, pràcticament. Per això diu aleluia. Aleluia, quan la veu allà banyant-se a la llum de la lluna, no sé què, i és aleluia. És màgic. Això és religiós.
Quan va ser l'última vegada que vas entrar en una església?
Fa poc, perquè allà a prop de l'escola dels meus fills hi ha una, i alguna vegada m'ha entrat perquè ells escolen, jo què sé, per investigar. No m'agraden gaire les esglésies. Bueno, sí, m'agraden en tant...
La mística,
sí, aquesta cosa,
el recull, no?
Sí, i l'element arquitectònic, i a més pot ser xulo. Però cada vegada tinc més tirri a tot el que suposa l'església. Cada vegada més i més i més i més i més.
Per què?
I a més em donen cada vegada més motius. Perquè em trobo una institució que, si fos absolutament, com es diu això, coherent amb si mateixa, hauria de desaparèixer. O, com a mínim, el Vaticà, com a mínim. Ja només amb totes les riqueses que tenen allà podrien solventar bastants problemes que hi ha al món. És una hipocresia tan gran, tan, tan gran, que em fa molta ràbia. I després hi ha elements així, de petits capellans de torn amb qui m'he creuat pel camí, que són perdonats de menjar a part, perquè és...
Segurament que les persones n'hi ha de tot tipus.
Suposo,
dins de la institució.
Mira, per exemple, jo vaig tenir la sort de fer, amb l'Eduard Fernández vam fer una pel·lícula dels Cals sobre la Terra Vermella, bueno, i la Mònica López, i el Mario Gas, i el Marcel Borràs, i bueno, molta gent, la Clara Segura.
Para casa de Liga. Hem de denunciar la situació d'esclavatge dels peons, la persecució dels indis.
La Conferència Episcopal ha decidit no publicar el teu manifest.
No acceptaré mai les lleis que converteixen el poble en ramat i el govern en carnisseria.
I era sobre el Pere Casal de Liga, i ell és era un element, un exemple perfecte de com hauria de ser un home religiós avui en dia, que formés part d'una església nova.
Primer amb el cor, després amb la consciència, després amb gestos solidaris, comunitaris, participants.
Aquest senyor era una demostració perfecta, des de la més austeritat i només donat als altres contínuament.
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Torno ara a la madre de Frankenstein, de l'Almudena Grandes, i que el Derqui és aquí, el nostre psiquiatre fantàstic, que l'haurà d'anar a veure corrent abans que s'acabi el 30 de desembre al Teatre Nacional de Catalunya. I en la línia del que ens estàs dient, no? Els sacerdots que hi surten i les monges estan absolutament alineades amb el poder, no? Amb el poder més repressiu, amb un ordre, diríem, rígid de classes socials, de qui decideix, no? Sí. Pel que fa als sacerdots i pel que fa a les monges, a més, diríem, jo crec que fins aquí ho puc arribar a dir, perquè no ho he explicat tota l'obra, una miqueta i prou, no? El moment que aquella noia del manicomi és violada, queda embarassada i té una criatura, i li roben la criatura a les monges i tenen l'argument, no? Aquesta criatura amb aquest home i aquesta dona, aquesta família que no en té de fills, que són d'una classe benestant, tindrà tot el que vulgui tenir. Però aquesta criatura tenia una àvia que estava bé i tal, i nens robats. En alguna ocasió he pogut parlar amb nens robats que ja tenen 40, i perquè es van robar nens fins als anys 80, mort Franco,
sí, sí.
40, 50, 60 anys. És de les barbaritats més grosses que ha viscut aquest país i que també reflecteix també l'Almudena Grandes. I allà el nostre psiquiatre,
ja,
què,
Pablo? Al·lucinant. Bueno, amb la connivència de l'Església, perquè l'Església sempre ha encaixat molt bé amb el règim de torn que ha anat passant, no? Perquè en aquell moment eren còmplices i segueixen sent... Vull dir que encara hi ha molts que pensen igual que abans. En fi...
És doncs, allò que tu deies de ser espanyol de primera o de segunda,
per
no?
Per exemple, sí, sí, sí. Aquest que no volia... Que es va, o que volia trinxerar-se per evitar l'exhumació del Valle de los Caídos, aquests que... Per exemple, aquesta gent, dius, són de l'Església, forma part de la mateixa institució. Evidentment que dins de... Hi ha persones molt diferents i que sí que hi ha persones admirables, però com a institució, l'Església, per favor. Doncs això l'altre dia va venir a Madrid, quan estàvem representant la funció a Madrid, va venir l'alcaldessa de Ciempozuelos, perquè volia veure...
El manicomi.
Sí. Eh? I ens va explicar... casos que feia qüestió d'un mes o un mes i mig els hi havia vingut una dona, un bebè robada.
Era ella,
d'allà,
eh?
A buscar, situaven la seva mare. I la van trobar. Van trobar les restes. Sí, sí, sí.
I que dur després, també, diríem, per als uns, per als altres, per tothom que ha intervingut en aquest procés, també arribaria a dir fins i tot per als pares adoptius que potser han cregut que feien alguna cosa per bona per aquella sí. criatura. Per tothom és duríssim, però el més greu és que les criatures es robaven i que es feia amb la connivència dels religiosos i les religioses i dels estaments en l'hospital. Thank you for this bitter knowledge. Guardian angels who left me stranded. It was worth it. Vola en Pablo Derqui quan sent la música que ens ha triat. Què?
Aquesta és apoteòsica, també. Aquesta és una mica un resum de totes, que és una Rufus Wainwright, que és pianista, cantant, compositor impressionant, del millor que hi ha. I aquesta és una cançó que es diu Go, el Go Ahead, que és com un cant a un déu, si hi ha, per dir-li, posa'm a prova, si us plau, mostra'm l'amor, de veritat. Deixa d'estar d'aquesta gent plorosa, els romàntics, mostra'm l'amor, de veritat. I estic disposat a aguantar-ho. Va, fes-ho. Per això li diu, go o go ahead. O sigui, fes-ho o vés-te'n. Posa'm a prova.
I tu, que abans que hem parlat d'aquest amor, ja deia, despullat, gairebé pur, del nostre psiquiatre, que realment el va destil·lant, tu ara sabries explicar què és l'amor? Què dius, Derqui?
Bueno, intentaria, ho puc intentar.
Va.
Però, a veure, què és l'amor?
Què és l'amor?
Jo que sí podria dir és més per defecte, no? Dir-te que no. L'amor... Clar, l'amor és... Bueno, suposo que jo sento cap a la meva dona, però, per exemple, no és el mateix que sentia quan la vaig conèixer. És diferent. És més fort. I sí, sí. Però és una cosa que es coneix amb el temps, no? I amb el desgast d'aquest altre amor, per exemple, que t'emborratxa i et fa veure... floretes i tot, que és cert, i vull dir que les persones quan ens enamorem ens enganxem i sobretot projectem una imatge de l'altre que ens imaginem també. Però l'amor cap als meus fills, per exemple, és incondicional.
Cap al Bruno i la Lea, menuts.
Sí, sí.
Abans la Sol, que no he dit el nom.
La Sol, sí. Saps?
Una mica.
Sí, sí.
Res.
Doncs,
incondicional amb els fills?
És una cosa que apareix de cop, sí. Que no coneixia, saps? Veure el món a través dels seus ulls de cop és una cosa que jo no m'hi havia ni plantejat. Cada cop apareix una criatura i comences a veure el món des dels seus ulls. Ostres, la vida sorprèn. Això és amor, també. No té res a veure amb això, amb les curetes, cors... I és diferent. O sigui, m'agrada entendre l'amor com una cosa més dura, que a vegades fa mal, però que és molt forta i que et reconcilia amb l'existència, no? Amb viure, a viure, sí.
Perquè tu ara, hores d'ara, que ja has representat tants papers, tants personatges, saps quin sentit té la vida? O quin li atorgues tu?
No, però hi ha un moviment. Mira, jo, per exemple, estic content d'haver triat l'ofici que tinc, perquè ja sí que m'he adonat que la vida, a l'existència, nosaltres ens representem el món que vivim, no? Tant amb el llenguatge hem de definir les coses per poder-nos comunicar, posar-li nom a les coses, això és un mirall, això és una taula, una cadira, representem, després li posem nom, les dissenyem, tal, ens expliquem contes, representem, fem sempre ficció de la realitat que tenim al voltant, perquè si no, no podríem digerir-la ni viure. O sigui, la representem. I el meu ofici és representar, precisament. O sigui, és com una mena de... Sento que estic en un lloc que no deixaré... Vull dir que és consubstancial a l'ésser humà, a la representació. I formar part d'això i veure-ho així m'agrada. M'agrada, perquè no sé si té cap sentit la vida, però això és una cosa que ens fa molt humans. I com que no tenim una altra cosa, doncs intentar fer-ho bé. No?
El teatre ens fa molt humans?
Sí, el teatre és purament humà. És humà, sí.
És el millor del teatre?
El teatre és una necessitat de l'home, sí. En tant que representació de la realitat que viu, per reflexionar-la, per si sí, és necessari. És impossible no fer teatre.
Que bonic, això que...
És veritat, és veritat.
Va, que sentim encara un parell de cançons més.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Línies en el mar. És de l'Antonio Vega, que se dejava llevar por ti.
Mm, també.
Què fa aquí?
També és... Bueno, aquest és més trista. L'Antonio Vega també és era un compositor i un guitarrista i magnífic, també unes lletres brutals, i aquesta és paradigmàtica. Parla, sí que parla, crec, de la seva relació amb l'heroïna, crec, però sí que és una manera de l'amor incondicional que es deixa portar i no hi ha preguntes, no hi ha res, ni judicis ni prejudicis. O sigui, es pot llegir de moltes maneres, aquesta cançó, és molt maca.
T'hem trobat dues peces que sé que t'agraden.
Sí, m'agrada molt aquesta.
I'm closer to the golden dawn, immersed in Crowley's uniform of imagery. A veure com canta.
No canto, no.
David Bowie, per què t'agrada aquesta?
David Bowie perquè és... David Bowie és total. I aquesta cançó és Quicksands, que canta,
sí.
que són arenes movedisses, que canta des d'allà, diu, no sóc... canta des del dubte, diu, no sóc un superhome, no sóc... i només puc cantar des d'aquests pensaments que em trontollen i que no em fan sentir un home íntegre, però és des d'aquí, des d'on canto. I és maco per això, canta des d'aquí.
Des de la fragilitat...
Sí, des de que no sé res. No sé res. Sí. Compartir això mola, ens fa humans.
Compartir això mola.
Bon tema.
Pablo, que anem acabant.
Sí.
El Teatre Nacional fins a final d'any.
Sí.
L'any que ve, què més?
L'any que ve probablement faré un grec, probablement. Encara no està de tot definit, però és molt probable. I bueno, ara apareixen coses d'audiovisual, però com que no estan tancades encara, doncs, tot és molt incert. Però veus, amb el temps un també es va tranquil·litzant.
Gestionant amb la incertesa.
La incertesa, sí.
N'has après.
Sí.
Tens la serenitat, respires.
Tens moments d'angoixa, suposo, però menys.
Menys que abans. I ara imagina't d'aquí 150 anys, no sé si serà la intel·ligència artificial, en una línia i mitja, per algú de 150 anys, que mirés el teu nom, Pablo d'Arquimestre, quina frase i mitja diries que et defineix? Qui ets?
Ostres.
És que és l'última.
Sí, doncs... No sé si bon amic, bon company, no sé. M'agradaria que em recordessin com un... Fui un bon actor, sí. no? Perquè si algú em coneix, bueno, la meva família sap qui sóc, però si algú mira el meu nom d'aquí 100 anys sabran que jo era actor, no? Dic, doncs, que la meva feina sigui reconeguda bé, suposo, espero, no sé. Un bon actor.
Un actor genial que ens fa descobrir el que és la naturalesa humana que hi ha dins de cadascú de nosaltres. Me la compres?
La compro. Gràcies. Sí.
Gràcies, Pablo Derqui.
A tu.
Aquesta també t'agrada, eh? Aquesta la pots cantar, que és en Fonsi, mon amor. A veure, a veure.
No.
Va, va, va.
Rien, rien. Em fas cantar, ja?
Sí, sí.
No. Je ne regrette rien. Va ser un posaria, que caigui. Ni la mia. Com va fer. Ni de mal. Tu se me viene gar. C'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé, avec mes souvenirs,
j'ai allumé
le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux,
je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours
avec leur trémolo. Balayer pour toujours. Je repars à zéro.
Gràcies a la Montse Tiger, a la Núria Martorell, a tots els companys i companyes del Teatre Nacional de Catalunya, aquest gran repartiment. Gràcies al Martí Cunia, al so, a l'Arlet Rodríguez, les fotos, el vídeo, la coordinació, al Josep Lluís Santissa Montan i Sílvia Coplo, que ha vingut aquí per aprendre. Gràcies.
Gràcies.
Al divan amb Sílvia Coplo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're all right. Oh, and that's all right with me. You can hide with your colors and study your pain. Because the lover's stories isn't around. Waste your summer praying in vain.
I'm closer to the golden dawn, immersed in Crowley's uniform of imagery. I'm living in a silent film, portraying Himmler's sacred realm of dream reality. I'm frightened by the total goal, drawing to the ragged hole, and I ain't got the power anymore. No, I ain't got the power anymore. I'm the twisted name on Garbo's eyes, living proof of Churchill's lies. I'm destiny. I'm torn between the light and dark, where others see their target, divine symmetry. Of